Avui a l'Ofici de Viure, beneficis de ser amable. A la pel·lícula francesa del 2001, Amélie, la jove cambrera amb aquest nom, troba darrere d'una rajola de casa seva una caixa petita amb joguines, fotografies i estampes que un noi va amagar 40 anys enrere. Decideix buscar-lo i lliurar-li la caixa. Quan l'hi retorna, s'adona de la reacció positiva del propietari, és a dir, és a partir de llavors que ella té un nou propòsit a la vida: aconseguir que les persones que són al seu voltant siguin felices. Aquest també és el punt de partida del tema que nosaltres us proposem avui a l'Ofici de Viure i que té molt a veure amb l'amabilitat. Ens descobreix el doctor en química orgànica David Hamilton, el seu llibre Los cinco beneficios de ser amable, que el diccionari descriu així l'amabilitat: la qualitat de ser amigable, generós i considerat. Però el diccionari també atorga altres significats a la paraula amabilitat, com ara bondat, compassió, gentilesa, benignitat. I així anem a parar a la proposta que ens feia no fa pas gaire a l'Ofici de Viure l'antropòleg Josep Maria Fericla, parlant precisament de la parla amable, perquè ens explicava: amb la parla construïm el món, i en totes les religions l'inici de l'univers és idèntic. La divinitat va crear el món a partir del verb, de la parla. Hi ha formes de parlar vives que construeixen el món, ens va dir Fericla, i formes de parlar mortes que fins i tot treuen la vida allò al qual es refereixen. Els actes d'una noia de ficció anomenada Amélie i la parla de Josep Maria Fericla ens acosten a l'amabilitat i els seus beneficis. Per als altres, però també per nosaltres, diu el doctor David Hamilton, el meu consell és el de ser bondadosos, perquè és el correcte, perquè algú que coneixem està patint i necessita ajuda, perquè un bon dia es presenta davant teu una oportunitat fortuïta, perquè és agradable i perquè hi ha alguna cosa en la naturalesa humana que gaudeix de les connexions que creem ajudant-nos els uns als altres. I perquè l'amabilitat engendra amabilitat. Avui a l'Ofici de Viure, beneficis de ser amable.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Joan Quintana, psicòleg i director de l'Institut Relacional. L'amabilitat és una disposició a cuidar i fer present als altres. Des d'una mirada relacional implica mirar als altres, mirar a l'altre, veure el que pot necessitar o li pot satisfer, reconèixer la seva singularitat i actuar legitimant la seva presència. Tot aquest fets, mirar, veure, reconèixer i actuar des de l'amabilitat, és una acció relacional que ens fa sentir benestar. El reconèixer els altres, ens reconeixem a nosaltres. I el fer-ho ens fa sentir sers relacionals amb capacitat de sortir de nosaltres mateixos i trobar-nos amablement. I aquest fet ens humanitza.
Avui a l'Ofici de Viure, beneficis de ser amable, amb una amiga i un amic del programa, Assumpció Salat i Ferran Ramon Cortés. Senyora, senyor, gràcies per ser nosaltres. Benvinguda, benvingut.
Hola, gràcies.
Un plaer, com sempre.
Quina seria la millor manera, Ferran, de començar amb la màxima amabilitat possible?
Doncs coincideixo molt amb el que ens deia el Joan Quintana, que és mirant-nos els uns als altres, intuint què és el que necessitem o què és el que necessita la persona que tenim al davant. A vegades voldríem entrar amb molta amabilitat, amb una amabilitat que potser desbordarà la persona, i estem veient que el que vol a lo millor és només la nostra proximitat, la nostra presència.
I és que també cal tenir present tot el canvi que hi està havent a partir de les relacions online, com ens deies en aquest mateix programa presentant el teu darrer llibre, A 1778 kilómetros de distancia, cómo cuidar las relaciones en un mundo online. La comunicación virtual es un repte enorme per les relacions, per no dir també un gran problema.
Sí, i és molt preocupant com s'està veient que és un repte per l'empatia. És a dir, el cervell funciona per atròfia del que no fem servir i desenvolupament del que sí. I l'empatia online és molt més complexa perquè ens perdem molta informació emocional. I per tant, allà hi ha una condició que hem de cuidar, perquè si hi ha massa comunicació online, que no dic que no sigui fantàstica per moltes coses, això ja ho vam discutir, però si tirem de massa comunicació online, no estem entrenant el nostre cervell per l'empatia. I això serà un problema.
Però les empreses estan tornant al treball presencial, no?
Sí. S'està tornant molt més del que es pensava, i jo noto en la meva feina que ara hi ha desfici per la trobada presencial. Es necessita. I està molt bé que llavors tinguem una part de treball online sempre i quan trobem la manera de tant en tant trobar-nos. Perquè hi ha un llenguatge que si no estem junts ens el perdem. No hi ha més. Avui per avui, igual evolutivament canviarem, però avui per avui la presencialitat és necessària.
I l'Assumpció Salat, com començaria de la manera més amable possible, tenint en compte també el que ens ha explicat en Fran Ramon Cortés, no? Anar en compte i, per tant, ser empàtics amb la persona per no passar-nos de la ratlla.
Exacte. Fixa't, la manera més senzilla és un somriure, veritat. La manera més senzilla i més amable de començar el tracte amb alguna persona. I en relació amb tot això que estàveu comentant, és veritat que l'empatia i les relacions humanes són bàsiques per desenvolupar-nos, per créixer, per avançar, i que a través a vegades d'aquesta comunicació online, que és necessària i que la tenim, es perden matisos en la comunicació i en les relacions. Jo me'n recordo anys enrere que tenia un professor que sempre deia: quan estàs parlant i t'estàs dirigint a les persones, no són sols les paraules i el llenguatge no verbal. Ell feia una expressió, en la comunicació tu transmets energies, vibracions, no? És una manera de dir-ho. És veritat, som cossos que emetem una energia, i llavors les maneres de pensar, les maneres de parlar, no sols és aquest to, sinó que és allò que irradiem, no? Aquesta energia que irradiem i que l'altre pot captar quan estem en una trobada presencial. Per això seria...
I que podem irradiar, com si diguéssim, l'energia de l'amabilitat.
Exacte, que és bonica aquesta idea, poder irradiar l'energia de l'amabilitat, que tu la irradiaràs, no és cap cosa estranya, simplement quan tu penses d'una manera amable i parles d'una manera amable, el teu cos ja agafa una actitud amable, i tot això d'una manera o altra es transforma en unes energies que l'altre pot captar i que l'altre pot rebre.
Pregunta per la psicòloga obligada, és a dir, pots pensar de manera amable, tenint en compte que molts dels pensaments que ens venen al cap no els escollim?
Ahí està. Clar, no els escollim o no els sabem gestionar. Aquest és el gran repte. Quan parlem de l'amabilitat amb el tracte amb els altres, a mi la primera idea que em ve al cap és: primer hem de començar per un pensament amable amb nosaltres mateixos i cap als altres. Llavors, és clar, el repte a la vida moltes vegades és ser capaç de discernir, de gestionar i de triar aquests pensaments que ens arriben a la ment, que captem, que rebem i que a vegades deixem que facin nius, no?, en el nostre cap o en la nostra ment, quan els hauríem de mirar de filtrar o de seleccionar o d'apartar i només deixar en el nostre interior aquells pensaments que són amables amb nosaltres i amb els altres. I això no vol dir no tocar de peus a terra i no veure la realitat. Al contrari, nosaltres podem veure les dificultats i reptes que hi ha en la realitat i en les relacions. Jo penso que els podem veure d'una forma amable, com una possibilitat per aprendre, com una possibilitat per conèixer-nos, com una possibilitat per aprendre de les nostres errades. Tot això és una visió amable cap a la vida, cap a les relacions i cap a nosaltres mateixos.
Ferran?
Totalment d'acord, i crec que m'agrada molt aquesta idea de que l'origen ha de ser l'amabilitat amb nosaltres mateixos, perquè si no, la manera en què ens parlem o ens tractem, això és el que fem portes en fora. I a mi m'agrada molt pensar en l'amabilitat com l'antídot de la crispació, com l'antídot de les males paraules. És a dir, el que fem normalment és que ens enganxem. Si algú ens rep amb agressivitat, ens hi enganxem. I és al revés. La manera de desmuntar aquesta agressivitat és amb l'amabilitat. No l'amabilitat condescendent, que hi ha gent que et perdona la vida, i això tampoc. Però una amabilitat sincera desmunta clarament l'agressivitat.
I a vegades no la desmunta, perquè jo hi he trobat vegades, m'hi he trobat, mira, fa poc aquest cap de setmana, recorda'm un bon amic que tenia una actitud de culpabilitzar-me per una sèrie de fets o situacions que havien passat entre els dos, i jo ja li havia demanat disculpes, mirava de ser molt amable amb ell, havien passat més de 4 o 5 mesos, i quan me trobo aquest amic segueix amb una actitud agressiva cap a mi. Saps allò de que quan te'l trobes et baixa la mirada, no et mira, etcètera, etcètera? Jo pensava, Assumpció, aquí hi ha un repte. Encara que l'altre no sigui amable amb tu, pren-te el repte, i l'aprenentatge i l'oportunitat de tu ser-ho amb ell.
Aquest és el...
Sí, perdó, i la pregunta és obligada. Ho vas aconseguir, l'Assumpció?
Hombre, em va costar una mica.
Repte, eh?
És un repte que em va costar una mica, perquè a més és curiós, a vegades són persones amb les que has tingut una relació d'amistat d'anys i en un moment donat es gira la truita, passen circumstàncies i entrem en conflicte. I jo recordo que m'apropava a la trobada amb un nerviosisme, saps allò de les papallones a l'estómac? Però vaig dir, és una oportunitat per practicar l'amabilitat. No sé què em trobaré, no em vaig trobar amabilitat, no me la vaig trobar, us asseguro que no me la vaig trobar amb tota la trobada, que va ser un dinar, no me la vaig trobar, però jo em vaig anar posant el repte de tenir aquella amabilitat cap amb ell. I sabeu què em va ajudar? Les altres persones. És a dir, clar, quan estàs convivint en societat, no sols t'estàs relacionant amb una persona, quan estàs en un grup hi ha d'altres persones al teu voltant. I com deies tu abans, Ferran, la meva amabilitat afavoreix que els altres també siguin amables amb tu. Per tant, si hi ha 50 persones, 40 o 45 o 49 seran amables amb tu. Per tant, aquests són els que et donen l'aliment i el reforç per tu poder mostrar amabilitat amb aquella persona o aquelles poquetes que potser no ho són, o no ho saben ser, o encara no estan en el punt de ser.
Aquí, doncs clar, si ets massa empàtica, l'altre no és amable amb tu, no? Com deies tu, a baixar el cap, etc. Llavors, clar, tu una mica t'has de distanciar, perquè és clar, si ets massa empàtic, se't contagia, no?, una mica el seu caràcter en aquell moment.
A mi tot aquest episodi em recorda molt aquell episodi que descriu el Stephen Covey en el seu llibre, dels dos amics que van al quiosc i van a comprar el diari en el quiosc d'un dels amics, i el quiosquer és un dèspota, i ell el saluda amb moltíssima amabilitat, el quiosquer li gira la cara, li tira el diari, ell li dona els diners, el quiosquer li deixa el canvi, i l'amic li diu, escolta, el teu quiosquer sempre és tan, bueno, és tan antipàtic amb tu? I diu, sí, malauradament sí. I diu, i tu ets sempre tan simpàtic amb ell, o tan amable amb ell? I diu, pues sí. I diu, és que no ho entenc. Per què ets amable amb ell si ell és tan antipàtic? Diu, perquè no vull que sigui ell que condicioni com sóc jo. I al final, quan tenim aquestes actituds, ho estem fent per nosaltres, per no saltar nosaltres a l'altre camp. Perquè jo no vull ser dèspota, agressiu o antipàtic. I la millor manera de no ser-ho és no enganxar-me a l'actitud de l'altre. Ja està. Que no aconseguim que l'altre acabi sent amable, perfecte. Com a mínim jo em mantinc en la meva amabilitat, que és la que vull per mi.
Avui a l'Ofici de Viure, amb Assumpció Salat i Ferran Ramon Cortés, beneficis de ser amable.
Scott Adams. No existeixen els actes petits d'amabilitat. Cada acte provoca onades que no sabem on acabaran.
Analitzem els 5 beneficis que ens indica el doctor David Hamilton al seu llibre Los 5 beneficios de ser amable. Primer benefici, l'amabilitat ens fa més feliços. L'amabilitat pot dibuixar un somriure en el rostre d'una persona, però també dibuixa un somriure al rostre de qui l'atorga. Ens fa més feliços a tots, diu el doctor. I esteu d'acord, no?
Absolutament.
Ens fa més feliços i a part ens ajuda a que les coses funcionin millor a la nostra vida. Jo crec que tots hem comprovat que des de l'amabilitat aconseguim millors resultats en la vida, en les relacions i en les feines, que no pas des d'aquesta manca. Jo he vist en consulta i en relacions persones que no, que per caràcter, per manera de ser, tenen tendència a ser reactius, agressius, i això els hi porta uns resultats a la vida, fins i tot a l'hora de consolidar una feina, a l'hora de consolidar unes amistats, a l'hora de tenir unes relacions familiars satisfactòries, i a vegades t'acaben dient, és que és el meu caràcter, és que jo sóc així, oh, però és que d'això es tracta precisament, d'anar mirant de canviar aquest tracte més agressiu, aquest caràcter més amarg, per un caràcter més amable. Jo crec que això ho han verificat tots, que porta millors resultats.
Sí, i la relació felicitat i relacions, aquesta ja es va determinar en el famós estudi que es va fer a Harvard sobre la felicitat, que van concloure que l'únic element que de forma consistent explicava les diferències de felicitat era la qualitat de les relacions. I per mi el que és molt evident, encara que no sabria demostrar-t'ho, però és molt evident que l'amabilitat afavoreix les relacions. I per tant, aquí ja tenim la relació.
I estàs d'acord amb l'assumpció quan es parlava del caràcter que es pot canviar i que encara us continueu trobant, ens continuem trobant, sí, sí, tots i totes, amb persones que ens diuen, és que jo sóc així?
A mi em sembla una actitud... Poder parlo a vegades amb molta passió, perquè jo he canviat coses del meu caràcter que no em feien anar bé. I per tant... No connecto massa amb la idea de dir, mira, sóc així i s'acabó, perquè jo em reconec a mi mateix canviant alguna cosa del meu caràcter. I després, que em sembla, no sé com dir-ho, una actitud una mica de mirada egoista, que és, escolta, jo sóc així, adapta't tu. Però no, és al revés, jo sóc així i ja lluitaré contra els meus monstres, però vaig intentar ser d'una altra manera si em vull apropar a tu. Per tant, és un argument que és fàcil, que està molt sobre la taula, perquè jo no el compro.
I que més tard o més d'hora aquestes persones que diuen jo sóc així i continuen amb aquest caràcter més agri, per dir-ho d'alguna manera, passen coses a la vida, situacions, relacions, fets que els hi fan veure que no obtenen, els hi fan veure que no obtenen massa bons resultats amb aquest caràcter amarg, no? Sinó que veuen i poden veure, i per això estem en societat i aprenem també de veure com actuen els altres, veuen que aquelles persones que van amb un caràcter més amable i més afable se'n surten millor, tenen millors relacions, la vida els hi va millor, afecta a molts aspectes de la nostra vida, l'amabilitat, fins i tot jo diria a la vitalitat, a la salut. Per exemple, si vas al metge, el primer que et diu davant d'una malaltia, que important és l'actitud. Quan el metge et diu que important és l'actitud, s'està referint a una amabilitat cap a la malaltia, una amabilitat cap a dir sí amb això que està passant. No el dir, ai, no estic d'acord, o això no hauria de passar, o la ràbia, o el malestar, cap a aspectes com aquest, tant relacionals com de salut.
Aprofito per recordar que vam dedicar un programa fa poc al dejuni en el tractament contra el càncer, i la doctora Natàlia Eres, oncòloga, responia a la pregunta que li feia precisament sobre aquest tema, fins a quin punt l'actitud positiva hi ajuda i prou, i si és un tòpic que l'actitud positiva hi ajuda, i ella ho va argumentar, molt ben argumentat des d'un punt de vista científic, dels beneficis que l'actitud té en el cos, en aquest cas, i per contribuir a superar una malaltia. Tornant al caràcter, Ferran Ramon Cortés, la persona que vol canviar, ho dic també a partir de la teva experiència, primer n'has de prendre consciència, no?
Lo primer.
I voler canviar. I després...
Després és agafar consciència de cada petit acte. És a dir, l'amabilitat és un muscle que es posa a punt. O sigui, jo no considero que les persones siguem o no siguem amables per un gen de l'ADN que és el 73. No. Hi ha persones que ens costarà més o ens costarà menys, però si ho practiquem, no només ho desenvolupem, sinó que ens hi enganxem, perquè està molt bé. Llavors, jo crec que el primer pas és identificar-ho i el segon pas és practicar tossudament, perquè el cervell torna als vicis de sempre, torna al que he fet tota la vida. Però si em prenc un període de consciència on canvio aquesta manera de funcionar, al final la gravo, la interioritzo i ja funciono.
I has vist canvis en el món de les organitzacions i les empreses on quan tu vas començar fa anys ja, m'imagino que encara hi havia un estil de lideratge, sí, sobretot d'homes, en què potser no n'hi havia molta d'amabilitat.
No, molta no.
Ni suavitat.
Mira, avui he tingut un dinar amb un director d'una companyia i m'ha fet molta il·lusió perquè en els 6 valors de la companyia hi ha l'amabilitat. I això és molt estrany. Normalment hi ha l'excel·lència, bueno, tots els típics valors que estan a totes les companyies. Doncs ells, el seu 6è valor és explícitament l'amabilitat. I he dit, mira, em fa molta il·lusió veure això en la llista de valors d'una corporació, perquè fins ara això més aviat era impensable.
Quin canvi, eh?
Canvi.
I aquest fet de que l'amabilitat també s'entrena, tal com estaves comentant. Jo recordo que quan vaig acabar la carrera de psicologia, vaig llegir els llibres de Dale Carnegie, que molta gent els coneixerà, eh? Entre ells un en castellà, com ganar amigos i influir sobre les persones, i ell parlava d'aquesta amabilitat. I jo recordo que en aquella època era una noia molt tímida, molt insegura, molt vergonyosa, i des d'aquesta inseguretat i vergonya també em costava ser amable amb els altres. I ell proposava com exercicis, com dir, aquesta amabilitat la pots entrenar. I jo recordo que un dia me'n vaig anar a la cafeteria d'un restaurant d'aquí de Barcelona, i a dalt de la cafeteria vaig veure a la noia que em servia el tallat i l'entrepà i tal, vaig veure que anava amb un uniforme i portava un mocador al coll molt bonic. I jo en aquell moment vaig dir, vinga, anem a fer una pràctica. I la pràctica va ser dir-li, ai, pues que bonic, o que bé que et senti aquest mocador, o aquests colors t'afavoreixen. Clar, la seva cara va canviar, el seu somriure. I jo vaig sortir d'aquella cafeteria sentint-me tan a gust, perquè algo que per mi era molt difícil, de dir una cosa amable amb una persona que no coneixia, vaig pensar, mira, pues ho has aconseguit. I esclar, quan ho has fet una vegada, la segona ja és més fàcil, la tercera...
O sigui, el principal
dona.
Benefici va ser per tu.
Que, i tant, clar que sí, Gaspar, perquè era una manera com de superar algo que no era un hàbit a mi, el parlar bé o donar un afalac a una persona desconeguda.
Però tenim un problemilla amb això, eh? Perquè no, o sigui, culturalment no només no ho fem perquè ens sona estrany en alguns contextos, sinó que a vegades s'associa determinades amabilitats directament amb posicions de debilitat. És a dir, sembla com que per demostrar la meva força haig de ser contundent també en la meva manifestació. I aquestes amabilitats a vegades és ara que em surt. Ara, i això per què? I no tenim una cultura de donar i rebre afalacs d'una forma natural simplement perquè ho veig. Perquè en aquest moment el teu somriure m'encanta i t'ho dic. No la tenim.
Què deu voler ara, de mi?
Exacte.
Aquesta persona?
Què deu voler? Aquesta és la primera. I la segona és, ai, ja comencem amb tot això de les emocions. Que també hi ha aquest discurs, eh?
Sí, sí, oi tant.
Fixa't, amb això que tu abans has fet referència a l'Stephen Covey, un gran autor que l'hem de recomanar, els 7 hàbits de la gent altament efectiva, i ell recordo que comentava també que precisament la fortalesa, la consistència i la maduresa del caràcter es manifesta a través de l'amabilitat, quan una persona és capaç d'escoltar, és capaç d'empatitzar. I deia, la debilitat de caràcter és precisament quan una persona és agressiva, quan una persona s'enfada, quan una persona no és capaç de gestionar tota aquesta situació de nervis, de tensió o de malestar, diu, això és una debilitat de caràcter. En canvi, l'amabilitat és un tret de fortalesa de caràcter, precisament al revés de lo que, com dius, moltes persones interpreten o pensen,
sí,
no?
Sí. I jo haig de reconèixer que jo, per falta d'amabilitat, me la vaig jugar en el meu matrimoni. En el meu matrimoni, o sigui, va haver un moment de la meva vida on vaig trobar una situació que la meva dona estava, diguéssim, molt llunyana de mi per la meva falta d'amabilitat. I tenia que veure amb això que estàs comentant. La meva tensió, els meus estrès, els meus nervis...
Exacte.
No em deixaven ser amable. I el que és flagrant hi passa. Amb els més propers.
Amb els més propers.
Perquè és molt més fàcil ser amable amb el passavolant que amb el que tens a casa.
I tant que sí.
És molt més fàcil.
Era una època d'estrès teu, no?
Sí, sí, sí. Però que reconec que el símptoma, això es manifestava en falta d'amabilitat, i la falta d'amabilitat s'estava carregant la meva relació, ni més ni menys.
És veritat, que l'estrès ens passa factura també en aquest àmbit, el de l'amabilitat,
sí,
amb la gent més propera.
Perquè l'estrès és com que la idea seria com que ens descentre, ens treu del nostre centre, ens treu... Nosaltres ja tenim a dins la potencialitat i les possibilitats i les qualitats de ser amables, però a vegades les situacions externes ens desequilibren, ens treuen del centre. I al treure'ns del centre ho passem malament, entrem en estats de patiment, i quan entrem en estats de malestar, d'angoixa i d'estrès, clar, ens és molt difícil ser amable amb els altres, perquè ja ens està sent difícil ser amables amb nosaltres mateixos, saps? Això que està passant no hauria de passar, ara perquè el meu cap m'està demanant tanta feina. Per exemple, jo hi estava en una activitat de formació, a una noia responsable de recursos humans deia, diu, però com ho fas a la feina quan tens tantes demandes i tanta tensió i tantes exigències d'un i dels altres? Com ho fas per mantenir-te en el teu centre i mantenir aquest estat de serenor i de calma? Clar, aquesta era la gran pregunta. Ràpid, una resposta que li vaig donar. Quan veus tantes demandes, mira tu no com a algo negatiu, sinó com a algo que tens la possibilitat d'aprendre a gestionar tot allò. Potser has d'aprendre a veure-ho també com a algo que et serveix per tu créixer, per tu avançar, per en un moment donat dir, pues, arribo fins aquí o no arribo més enllà, perquè a vegades per voler complaure o ser amables amb els altres, diguem-ho així, també ens costa molt el marcar un límit o dir prou, i a vegades estirem més el braç que la màniga, no? O volem donar més del que hauríem de donar, no? Tant en les feines com en les relacions personals.
I les persones que ens estiguin escoltant, que treballin de cara al públic i que no puguin ser amables sempre, malgrat que, bé, els aniria molt bé, ho voldrien, no? I potser fins i tot tenen l'obligació de ser amables amb la clientela, però és que és veritat que de vegades en deuen veure de tots colors. I també hi ha feines molt complicades des d'aquest punt de vista, no? M'imagino, per exemple, una persona que posa multes, per exemple, no? M'imagino que... A vegades penso també amb els senyors, però són més aviat senyors, no?, que se t'emporten el cotxe amb la grua, no? Tot el dia, no? Clar, molt amables els deu costar ser-ho.
A veure, ara recupero una frase que diu exercita el múscul de l'amabilitat recordant que el comportament dels demés no és una reacció a tu, sinó el reflex de com es senten en el seu interior. Per tant, si jo estic amb la grua i la meva feina és endur-me aquest cotxe i tinc el propietari que m'està dient de tot, allò és seu, no és meu. I si jo sóc conscient que allò és seu, no és meu, no és reacció a mi com a persona, sinó que és la seva angoixa, la seva inquietud, el que sigui, això em permet que jo pugui mantenir la meva amabilitat, perquè la meva amabilitat no consistirà en raspallar-lo, però consistirà en ser exquisit amb les coses que li hagi de dir. Però per mi em sembla molt important entendre que moltes vegades la gent, quan reacciona, és un crit del seu patiment, no és perquè jo hagi provocat res. És perquè aquella persona en aquells moments acaba de connectar amb que no sabrà què fer amb aquesta situació, que se li cau el món a sobre. Per tant, aquesta reacció és seva, no és meva.
També és aplicable això als dinars familiars, eh?
Totalment.
Que hi ha conflictes, de vegades n'hem parlat a l'Ofici de Viure.
Sí, sí.
Tant que sí.
Estem parlant de l'amabilitat, dels beneficis avui a l'Ofici de Viure amb l'Assumpció Salat i en Ferran Ramon Cortés.
Henry David Thoreau. La bondat és l'única inversió que mai fa fallida.
Altres beneficis de l'amabilitat a partir del llibre que estem comentant avui a l'Ofici de Viure, Los cinco beneficios de ser amable, de David Hamilton, que és doctor en química orgànica i, per tant, ell els porta al seu terreny, aquests beneficis. L'amabilitat, diu, és bona per al cor. L'amabilitat ens anima, tant si en som testimonis com si en rebem o la mostrem, ens produeix una sensació, diu ell, d'elevació. Aquest sentiment provoca l'alliberament d'oxitocina. L'oxitocina contrarresta dos processos que condueixen a l'enduriment de les artèries, l'estrès oxidatiu i la inflamació. L'amabilitat protegeix el cor, és cardioprotectora. Tercer benefici. L'amabilitat, diu, endarrereix l'envelliment. L'amabilitat té la capacitat de frenar 7 processos d'envelliment. Quart benefici, l'amabilitat millora les nostres relacions, com ja hem comentat aquí. Fa que les amistats i relacions siguin exitoses, els nostres amics i éssers estimats ens fan ofertes de connexió diverses vegades al dia, i quan responem de manera activa i solidària, augmenten les possibilitats que les nostres relacions passin la prova del temps. Sobre aquest aspecte, que tot i que hem comentat, donaria per molt, voleu afegir alguna cosa? Ferran,
jo, per exemple, la idea seria, quan es lliberen aquestes hormones, neuro P, pèptids en el nostre cos, digue-li endorfines, digue-li oxitocina, un detall que és fàcil d'observar sense entrar massa tècnicament és que observem que estem com a més hidratats. Ho podrem notar en la saliva. Si us heu fixat, quan estem més estressats i angoixats, diem que se'ns queda la boca seca. En canvi, quan estem en un estat d'aquest alliberament provocat per l'amabilitat i per un pensament adequat, tenim com a més saliva a la boca, està més líquid, tot es fa més fàcil, saps? És també una mica aquella expressió, se'm fa la boca aigua, no? Quan estic davant d'una situació bonica, un plat de bon menjar, o una persona, o algun fet on tu et trobes relaxat, és que ho notes físicament, ja no sols amb el de la saliva, sinó amb d'altres aspectes. Per tant, fisiològicament està claríssim que la amabilitat té resultats i té afectacions.
I respecte a les relacions, la meva experiència és que quan poses l'amabilitat en joc, hi ha el relaxament en la relació. De repent ja no vas amb aquestes prevencions, ets més receptiu a l'altre i tu estàs molt més predisposat a donar. Però és que hi ha relacions que això, que pot haver una petita tensió familiar o amb un amic o el que sigui, que quan aquesta relació o aquesta interacció comença des de l'amabilitat, veus que ja està,
baixem la guàrdia
i tot s'ha acabat. Per tant, jo hi crec moltíssim, crec que és un gran mecanisme per ajudar les relacions.
Tu, Ferran, sempre somrius. Ara em diràs que m'equivoco i que no és sempre, però clar, jo sempre t'he vist. Ara ja fa... Ho comentàvem abans d'entrar a l'estudi, que ens vam conèixer fa 18 anys a una nit a la Terra, just abans de l'ofici de viure, de matinada. 18 anys, mare de Déu. I ja somrio, o sigui, jo t'he vist 18 anys somriure.
Tu m'has vist els meus fills, no?
Ah, val.
No, sí, a veure... No ho sé, podríem qüestionar si ja és un costum. No sempre somric, perquè quan processo mentalment, al revés, se m'endureix tot, no? Però és que a mi m'apassionen les relacions i m'apassionen les persones. Llavors, la meva actitud per defecte d'entrada és aquesta. I no en soc massa conscient, però és que et diria que és congruent amb el que estic sentint, que és que jo ara tinc ganes de parlar amb tu. I per tant, sí que hi ha un clic, que és que sé que amb el somriure tinc més possibilitats de connectar que sense aquest somriure. I se'm posa. Gràcies a Déu, insisteixo, i no tothom està d'acord.
L'amabilitat, cinquè benefici, és contagiosa. L'amabilitat forma el teixit de la societat humana, manté unides les nostres famílies, les nostres amistats, les nostres comunitats. No sé si seria possible, pregunto, i tampoc tenim resposta, no? Però no sé si hi hauria grups socials sense amabilitat.
Jo també diria que és un símptoma de maduresa, com dèiem abans. Jo penso que una societat madura és una societat amable. A l'igual que diríem que una família o una organització madura, que ha evolucionat en el bon sentit, doncs és amable en el seu tracte, en les seves relacions. Hi ha una metàfora molt bonica. Hi ha persones que veiem que amb els anys s'agrien, no? Diem, sembla que se'ls ha agriat el caràcter. I d'altres persones que, com el bon vi, no? s'han anat transformant amb aquell flac, amb aquell gust, no? Amb aquella manera de ser. Per tant, jo el definiria com un tret de maduresa, d'una sana evolució, d'un tirar endavant.
I jo reivindicaria, en el context especialment de les famílies, en el context social, vull dir, podríem parlar un altre programa sencer, però en el context de les famílies no són prou curosos amb aquesta idea d'amabilitat. És a dir, hi ha una confiança que, com diu el refrany, que la confiança fa fàstic, a vegades passa. Ens permetem luxes de falta d'amabilitat en el si de les famílies, que això té preu. Això té preu, i a vegades no en som conscients. Ens sembla que en un germà o en un cunyat li podem dir això perquè només faltaria, i jo veig contextos familiars on l'amabilitat no està present. I això té conseqüències, ho tinc claríssim.
Sí, perquè és una mica allò que dèiem. Quan nosaltres sentim segons quins pensaments o segons quines emocions, quan estem amb d'altres persones, mirem de gestionar-los, mirem de paivagar-los, mirem de pensar en una altra cosa. Però quan estem en un entorn de confiança, com pot ser el familiar, i ens coneixem, a vegades ens deixem anar, saps? Uh-huh. I és tal com raja. Allò que sento, allò que penso, ho aboco. I a vegades les persones també fem anar aquella idea de jo sóc sincer. expresso, que sí, amb això de la sinceritat, i expresso el que penso i el que sento, i aquí cometem una de les errades grans, i aquesta sinceritat ens prenem el luxe a vegades d'expressar-la amb els familiars i amb els amics íntims. I aquesta sinceritat moltes vegades li falta aquesta amabilitat. Jo diria que un tret de maduresa moltes vegades és callar-nos i no ser tan sincers com ens pensem que hem de ser. No sempre hauríem de veure aquesta sinceritat emocional o de sentiments com una qualitat o com una virtut, sinó més aviat al contrari, que hauríem de saber-la gestionar en vistes a això, a crear un bon ambient i aquestes bones energies en les relacions amb els altres i amb nosaltres.
Crec que tenim un malentès amb la sinceritat de base, d'arrel, que és ser sincer no és dir tot el que et passa pel cap. Mm-hmm. Això és ser suïcida més aviat, o és
sincericidi.
Sí, i a vegades et converteixes una mica en un cretí. El que jo et vulgui dir que sigui sincer, si t'ajuda a tu, és legítim i és desitjable i endavant. Ara, si és per jo quedar-me descansat, això és més que qüestionable. O sigui, és una bandera la sinceritat que a vegades ens hi emboliquem per dir el que ens dona la gana. I no som conscients dels estralls que provoquem emparats amb què hi ha la sinceritat pel mig i per això, per tant, ha de ser legítim.
Clar, també amb les amistats, no?
També amb les amistats. Mira, si féssim anar l'expressió de l'amor, l'amor és un verb, l'amor és una acció, i des d'aquest verb jo acciono i jo gestiono aquests sentiments i aquestes emocions, perquè dir, una persona que sap estimar no és aquella que expressa sincerament allò que sent, les emocions o els sentiments que té, sinó que des de l'amor i des de l'estimació fa l'acció de gestionar-los, de filtrar-los, de callar-los, de transmutar-los, d'anar-se'n a córrer en lloc d'explicar-li o de fer-li el rotllo a la seva parella o fer-li quatre crits, no? Pues, des de l'amor me'n vaig a córrer, faig un crit, jo què sé, escric en un paper, tot el que sigui per gestionar aquelles emocions que les sento, que les he de netejar, però des de l'amor no les expreso, no les verbalitzo, no sóc tan sincer amb l'altre, perquè sé que això contamina i fa mal a la nostra relació.
Ara, a part de tenir lucidesa, assumpció, cal també estar descansat, perquè m'imagino que des del cansament, i això sol passar en els entorns familiars, no? Al vespre, quan arribem a casa, amb molt d'esgotament físic i mental, és complicat en segons quina situació ser amable.
Clar, fixa't que vaig molt lligat amb l'energia. Com més amable sóc, més energia tinc. Com més estressat estic, menys energia tinc. Quan jo tinc menys energia, és molt fàcil que em surti l'agressivitat, la ràbia, el malestar, la tristor. Per tant, què he de fer? Buscar la manera de recuperar aquesta energia. Pues faig un bon sopar tranquil·lament i amb silenci, me'n vaig a fer una meditació, me'n vaig a fer una relaxació i me'n vaig a dormir. I demà ja parlarem. No en aquell moment on jo em sento cansat, estressat, angoixat, perquè en aquell moment és difícil que sigui amable. Amabilitat i energia també van de la mà.
Has donat una altra clau, que és escollir el moment.
Escollir el moment.
I hi ha una prevenció de pany de casa o de porta de casa, que és, sí, de forma natural jo vindré amb tot el cansament i totes les cabòries de tot el que ha passat durant el dia, però si jo sóc capaç de fer una pausa a la porta de casa i pensar i posar-me un pensament amable i que les meves primeres paraules quan entro a casa siguin amables, aquí agafo un altre camí. I aquí, si a sobre tinc una mica de ressonància en l'altra banda, aquest vespre serà diferent. Val? Però hi ha un punt que és a consciència, perquè si anem amb la inèrcia del dia, anem creuats. I quan passem la porta de casa, doncs no anirem bé. Per tant, si ja ens hem d'acostumar una mica a també refer-nos a nosaltres abans d'interactuar, perquè si no això...
O sigui, abans d'obrir la porta de casa al vespre, ens aturem un momentet, respirem
i pensem en un pensament positiu, o sigui, és, ostres, que bé que tinc la filla a casa a sopar, o quina il·lusió que no sé què. I des d'aquest pensament entrem a casa, perquè des del em cago amb avui que ha tingut una complicació, els que pagaran són els de casa.
O això que dèiem, des del cansament i des de l'estrès hem de mirar de recuperar l'energia, perquè és que moltes vegades depressió, ja ho diu la paraula, una persona deprimida o estressada li falta la pressió energètica. Per tant, busquem maneres, doncs, estant una estona al sol, relaxant-nos, dormint una mica, mirant una pel·lícula de riure, una bona lectura, per tu augmentar la teva energia vital, i a l'augmentar el teu to vital serà més fàcil ser amable amb els demés.
En Josep Maria Feric, l'amic de l'Ofici de Viure, antropòleg i també psicòleg, ens deia a l'Ofici de Viure que vam dedicar a l'amabilitat de la parla, que practicar l'amabilitat a través de la parla significa escoltar abans de parlar, fer un esforç per comprendre l'altre i les seves idees abans d'esperar que ens comprenguin, donar abans de rebre, sentir empatia cap a l'altre i parlar de manera que ell o ella ens puguin entendre, en lloc de fer-ho per lluir-nos davant dels altres o buscant la seva aprovació. Tot el que hem dit en aquest programa, ens queden ara uns 8 minuts, és aplicable a l'amabilitat en la parla. Molt bé, entès que hem anat també més enllà quan hem fet referència al somriure.
Sens dubte. És tot aplicable i el Josep Maria ens centra la pilota en el que sempre ha estat present, que és l'escolta. És a dir, el dèficit d'escolta està en l'origen de la majoria de problemes relacionals. I ens costa molt, i ens segueix costant molt.
Ens segueix costant, escolta.
Escoltem auditivament, però per fer-nos a càrrec, això realment és un esforç titànic.
I a l'escoltar bé l'altre també ens ajudarà a veure i entendre en el punt en el que està l'altre, perquè no tots som iguals, ni tots estem en el mateix punt. I a vegades hi ha persones que sabrem que si les escoltem i entenem el punt en què estan, nosaltres sabrem que els hi convé aquelles paraules o aquelles reflexions. I quan coneixem bé la persona o l'estem escoltant i veiem en el punt en el que està, potser a una altra persona no li convenen aquelles reflexions o aquelles paraules. És a dir, ser amables amb tothom, sí, però també aprendre a discernir que no tots estem en el mateix punt i que n'hi ha que necessiten més un tipus d'amabilitat i n'hi ha d'altres que no en necessiten tant o necessiten un altre tipus d'amabilitat. I després també una clau important, una frase molt bonica. Estima'm quan menys m'ho mereixo, perquè és quan més ho necessito. Fixa't que bonica, eh? És a dir, quan menys amabilitat mostro cap a tu, quan menys m'ho mereixo, és quan més necessito, jo ho pensava jo amb aquest amic aquest cap de setmana, és quan més necessito veure de tu, encara que no t'ho reconegui ni t'ho valori, que tu ets amable amb mi. Perquè jo en aquest moment, per circumstàncies de vida, estic en un punt baix, estic en un pou, estic enrabiat, estic enfadat, no sóc capaç de donar-te aquesta amabilitat, però em va molt bé que tu m'estimis, que tu em valoris i que tu me la donguis a mi.
En prenem bona nota. Bé, donaves a entendre que de vegades ens podem passar amb l'amabilitat.
Sí.
A vegades, sí. No us ha passat a vegades que noteu que la persona està sent molt i molt i molt amable amb vosaltres,
sí,
no? I d'una manera que no us espereu, que penseu que potser no està justificada, i és evident que en aquell moment, clar, ho agraeixes, però també pot ser que sorgeixi aquest pensament que ens deia abans en Ferran, no? Que pensis també malament, no? O que et trobis com sobrepassat, potser per tanta amabilitat, això pot passar.
Aquí hi ha dos orígens possibles. Un és que la persona vol alguna cosa de tu, hi ha persones que apuren l'amabilitat i ja els hi veus el llautó, i per tant protegim-nos.
Els elogis desmesurats també.
Sí, 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 sí. I, però que ja veus que allò surt més de la racionalitat que del sentiment. Llavors aquí sospitarem. I ja hi pot haver aquest origen, i també hi pot haver un origen que jo l'he trobat algunes vegades, que és en el fons una manca d'empatia, que és que no t'estàs donant compte que aquesta amabilitat no t'arrissa bé en aquell moment en aquella persona. I això és una manca d'empatia en aquell moment. El curiós d'això és que, clar, la persona que està sent amable amb tu, d'intenció, està volent ser empàtic, però la seva habilitat d'empatia no està funcionant bé, perquè no està percebent com aterrissa això en tu. I aquesta situació també és relativament
freqüent.
I
aquí simplement un afegitó. Fixa't també que aquí podríem parlar de l'autoestima. Moltes vegades les persones, un agraïment o una paraula amable, si hi ha un dèficit o una baixa autoestima, tampoc ens la reben bé. saps? No em doni les gràcies, que jo no me les mereixo, que jo no he fet res, saps? Aquella de menystenir-se una mica a si mateix, això també és quelcom, clar, aquestes persones necessiten aquesta amabilitat, però per altra banda no la volen, no? Perquè hi ha una poca amabilitat amb si mateixos, que és com hem començat el programa, no? Una baixa autoestima, sí. La podríem definir com no ser amable amb mi mateix, i com que no em considero mereixedor, quan un altre em valora i em reconeix, no me'n sento mereixedor.
És per això de vegades que també ens costa rebre.
Ah, esclar, també ens costa rebre, perquè a vegades no ens considerem mereixedors d'aquell afalac o d'aquell comentari.
Esclar, sempre diem que diguéssim que una de les mostres de seguretat personal és com rebo la crítica, però és també com rebo l'afalac.
Molt bé.
Igual. És també un gran termòmetre.
Sí.
I moltes vegades, amb tot això que estàvem dient ara, és que moltes vegades, lligant amb l'empatia, és amable deixar tranquil a l'altre. És a dir, sí, és una mostra d'amabilitat, perquè si està en aquell moment, no ho intentis, deixa aquella persona que faci el seu procés, i això és amable.
És veritat, el silenci moltes vegades és amable.
Bé, i per acabar, recordar que estem parlant d'una cosina germana de la bondat. La Mercè Conangle i Jaume Soler, en el seu llibre Bondat en acció, diuen que sembla que l'altruisme desinteressat estimula el còrtex cingulat anterior i el còrtex prefrontal, que participa en les decisions generoses, l'altruisme. D'alguna manera, la generositat i l'altruisme potencien capacitats cerebrals que ens fan sentir més que ens fan més intel·ligents, a més de facilitar la convivència i proporcionar-nos sentiments de satisfacció. O sigui que estem parlant, en molts casos, com hem dit abans, de sinònims: amabilitat, sí, bondat, generositat.
Jo només t'haig de dir que com a sinònims, és a dir, de concepte 100%, com a sinònims, a mi la bondat hi ha un matís que em grinyola, que és: jo no faig les coses per ser bo. Jo això em sembla una mica com inclús pretensiós. Vale? L'amabilitat com a paraula em porta més a una actitud de voler fer per l'altre, però és una actitud despresa. Jo no em sento ni millor ni pitjor per ser amable, simplement és l'actitud. En canvi, si jo em poso com a objectiu ser bo, això no em deixa del tot feliç, perquè em penso que estic alimentant algú dins meu que necessito dir-me a mi mateix que estic sent bo.
Però llavors, tu que tens, Ferran, clients importants, imagina't que tinguessis un ONG molt important, internacional, no?
Sí.
També els donaries aquest missatge?
Sí, perquè la ONG han d'estar fent això perquè creuen en la seva missió d'ajudar les persones, però no perquè se sentin bé elles o ells. De fet, un dels grans inconvenients en el sector de les ONGs és que hi ha gent que necessita aquesta participació a l'ONG per sentir-se bé ella o ell.
És veritat.
I això és una perversió.
És veritat.
I això és una perversió, sí, sí.
I a vegades, des d'aquesta bondat mal entesa, fer més del que caldria fer per l'altre. És a dir, en lloc de donar-li el cervell, l'ajuda i les eines perquè ell faci, acabem donant-li el peix, no? Vull dir que el tema de la bondat també s'ha de vigilar.
Sí, recordo que en altres programes ens has posat exemples molt interessants sobre aquesta qüestió. Sentit. Ho hem de deixar aquí i estaríem molta estona més parlant amb l'Assumpció Salat i amb Ferran Ramon Cortés, amiga i amic de l'Ofici de Viure. Trobareu informació sobre ells i els seus llibres fàcilment a internet, a les xarxes socials. Moltes gràcies una vegada més per haver vingut. Assumpció, Ferran, una abraçada. Fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
L'altre dia, en Sergi Torres ens convidava a prendre consciència que som únics i genuïns. Benvingut, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
No sé fins a quin punt això ens pot provocar una mena de conformisme vital.
Sí, el fet de entendre o experimentar que som únics i que, per tant, és espectacular poder viure'ns en aquesta genuïnitat, ens pot portar a no anar més enllà d'això, no anar més enllà de la nostra manera de veure'ns. Però, si bé és cert que som genuïns, també és cert que ens expressem de moltes maneres, de moltes freqüències, de moltes amplituds, de moltes maneres de mirar-nos. Vull dir que, al igual que una escala musical, hi ha moltes vuitenes de la mateixa nota. Cada nota és genuïna, però té moltes vuitenes a l'hora de ser sonada. Per tant, nosaltres també tenim moltes formes d'experimentar-nos de forma molt més existencialista o supervivent, amb molta por, o de forma molt més àmplia i expansiva, amb amor. Per tant, darrere de qualsevol manera que tenim de mirar-nos a nosaltres mateixos o de mirar el món que ens envolta, sempre hi ha una versió o una visió més elevada de la que estem veient. Això ens porta al següent mecanisme mental, i és que un cop jo he vist el que estic veient, em puc aturar i puc obrir-me dient-me: hi ha una versió més elevada d'això que jo estic vivint, hi ha una versió més elevada d'això que estic sentint, hi ha una versió més elevada d'això que estic veient. Per tant, en aquest aturar-me i dir-me això, entro en un silenci contemplatiu que em demana que observi la situació tal com l'estic veient i m'obri a veure què no estic veient d'aquella situació. En el món de l'espiritualitat, a vegades, elevar-se significa estar més amunt de, amb una espècie de detriment, com si el que estés més avall fos pitjor. Però no és cert. Totes les notes musicals són estimades per una melodia. Totes són estimades per una partitura. Però cada una d'elles té la seva freqüència. Per tant, amb nosaltres passa el mateix. No és que siguem millors, sinó que som més amplis. Elevació significa amplitud, ampliar la nostra consciència. Per tant, qualsevol situació amb la que em trobi o qualsevol manera de veure'm sempre té dins seu una visió molt més àmplia i molt més enriquidora de la que tenim. Això em portaria a estar qüestionant-me constantment allò que estic veient per descobrir aquest flux de creixement intern, aquest flux d'obrir-me a noves possibilitats dintre d'allò que estic veient.
És un descans, una responsabilitat també i un repte.
És una responsabilitat perquè has d'acceptar el que estàs veient, és un repte perquè et porta a veure allò que no estàs veient, però és un descans perquè saps que allò que estàs veient és només una versió reduïda. Per tant, si jo estic veient la meva situació econòmica d'una manera, sé que hi ha una visió molt més àmplia i és realment un descans.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins la setmana que ve a l'Ofici de Viure. Una abraçada.
I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.